més tangible, sí. Sí.
Doncs bé, aquí es veu el que un equip de govern ha fet i el que l'altre ha deixat de fer, no? O sigui,
molt bé.
Per mi la política municipal és el més proper al ciutadà i la política real.
Doncs que sigui per bé, pel bé comú. Moltes gràcies, Salvador Aragonès i Lluís Batlló. Fins la propera. Bona tarda.
Bona tarda.
Adéu-siau.
Ràdio Estel. Girona 103.4.
Són les 8, repassem l'actualitat. Tenim una notícia d'última hora. ETA emplaça el govern basc a dur a terme un disseny compartit de desarmament. Així ho diu en un comunicat en què l'organització terrorista invita tots els organismes que estan a favor d'una solució a iniciar un diàleg amb l'objectiu d'acordar el que qualifica de vies raonables per superar les conseqüències, afegeix, del conflicte. Així ETA mostra avui la seva disposició a compartir amb el govern basc i la resta d'agents polítics i socials el disseny d'aquest procés de desarmament. El comunicat ha estat enviat als diaris Berria i Gara i l'organització invita a tots a buscar aquesta solució dialogada. Això es produeix gairebé 4 anys després que la banda terrorista anunciés el final definitiu de la violència. Recordem que el Centre d'Investigacions Sociològiques ha fet pública avui una macroenquesta en què dona la victòria a Barcelona, per exemple, a Barcelona en Comú, la candidatura encapçalada per Ada Colau, que obtindria 11 regidors i guanyaria Convergència, que queda amb 8. Els altres partits, PSC i PP, perden suport i Ciutadans i Esquerra en guanyen. A nivell d'Espanya, el PP guanyaria unes hipotètiques eleccions generals, però amb només un punt d'avantatge sobre el PSOE. Podem es desinfla en aquests sondejos. I a les eleccions del conjunt d'Espanya, de cara a les autonòmiques, el PP perdria la majoria absoluta en totes les comunitats on governa, amb l'única excepció de Castella i Lleó. I a l'Ajuntament de Madrid també perdria un important suport. D'altra banda, avui hi ha eleccions al Regne Unit, que decideix el seu futur polític amb un empat tècnic a les enquestes entre el laborista Ed Miliband i el conservador i primer ministre candidat a la reelecció David Cameron. Amb un 34% del vot han arribat a la cita electoral tots dos amb aquest empat. A partir de les 11 de la nit es començaran a saber els resultats. Fins aquí l'actualitat d'aquesta hora. Tenim a l'estudi de Ràdio Estel l'Òscar Merino. Òscar, bona tarda.
Què tal, Ignasi? Bona tarda.
Què heu preparat per a les 9? Bàsquet al dia.
Doncs avui trucarem a Joan Maria Gavalda, president de l'Associació Espanyola d'Entrenadors de Bàsquet, per parlar de la decisió de la Federació Espanyola d'incorporar de nou a Sergio Escariolo com a primer entrenador. Avui també estarem pendents de les semifinals del play-off d'ascens a la Lliga Endesa, és a dir, de l'Aleport, que comencen demà amb un Ourense Actel Força Lleida a les 9 de la nit, i analitzarem la NBA i els play-off de semifinals amb el professor Garriga.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Per cert, que amb la victòria d'aquesta matinada dels Cavaliers sobre els Bulls, totes les sèries, totes les de semifinals estan empatades a una victòria. Així que de tot això en parlem a partir de les 9 de la nit.
Hi haurà emoció a l'NBA aquest any, als play-offs. Gràcies, Òscar, bon programa. Nosaltres ho deixem aquí. Ara us deixem amb el programa d'Economia Plusvàlua i amb la Carla Gràcia i el seu equip. Us invitem a seguir connectats a Ràdio Estel. Recordem que aquesta mitjanit comença la campanya electoral de les eleccions municipals. La Fórmula Estel torna demà a les 8 del matí.
Del 3 al 16 d'agost visita l'Armènia històrica amb el Club Més Amics. Un viatge als antics i actuals llocs sants armenis en un recorregut per Geòrgia, Armènia i Turquia. Si viatges, fes-ho amb nosaltres. Truca al 93 409 27 70 o entra a clubmesamics.cat. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70. A Marsans Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marsans Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marsans Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing up the
road just for... De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, Us espero al Bàsquet al Dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada.
Ràdio Estel.
L'Usvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum. Benvinguts al programa Plusvàlua, on cada setmana posem sobre la taula temes d'actualitat econòmica i social. Nikola Tesla, el famós físic, matemàtic i enginyer elèctric serbi, afirmava que la ciència no és sinó una perversió de si mateixa, a menys que tingui com a objectiu final la millora de la humanitat. El món ha canviat molt en les darreres dècades. La tecnologia ha permès la creació de vies de comunicació fins fa ben poc inusitades i que han permès reduir distàncies. L'expansió de la indústria arreu ha portat béns de consum a zones remotes i ens ha conduït a una societat més còmoda. Tanmateix, tots aquests avenços requereixen un nivell d'energia remarcable i deixen una petjada cada vegada més visible i evident en el nostre medi ambient, és a dir, en la nostra terra, aire i aigua. Quins són els passos que cal seguir? Es pot arribar a algun pacte o equilibri mundial? Les principals potències s'han reunit en diferents ocasions i els resultats sempre han estat una mica mínims. Avui hem convidat el senyor Lluís Recoder, exconseller del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i actualment advocat i professor d'ESADE, per parlar-ne. I també hem convidat els nostres tertulians, el senyor Joan Elias, la senyora Montse Esteve i el senyor Ramon Vallès. Així comencem, doncs, el Plusvàlua, com sempre, amb el suport de l'Agència Catalana del Consum i la producció del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. El nostre tècnic avui ens ha preparat un programa replet de cançons que comencen així, que parlen de la natura, del nostre planeta, del que parlarem avui. Som-hi, doncs. L'Editorial, amb el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, una entitat de caire social que té per finalitat debatre plantejaments econòmics i socials per tal de fer propostes d'actuació des d'una òptica basada en la dignitat de la persona i la consecució del bé comú. El senyor Joan Maria Solà, secretari del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, ens diu avui a l'editorial que està fora de tot dubte que les pautes de comportament i consum de l'activitat humana a escala global conformen un canvi substancial en les condicions climàtiques del nostre planeta. L'augment de la temperatura, de la superfície del planeta i de l'atmosfera provoca canvis en el clima i això comporta diversos efectes, com la fusió de glaceres i del glaç àrtic. L'augment del nivell del mar provoca, per la dilatació tèrmica i la fusió del glaç, un impacte carregat de conseqüències patents sobre les zones costaneres, deltes i les illes petites del Pacífic, fet que està provocant ja importants moviments de població. També hi haurà impactes sobre el règim de pluges i els canvis tèrmics, tot produint-se danys irreversibles a diversos ecosistemes i, conseqüentment, a la nutrició de moltes poblacions. Costa de reaccionar davant dels riscos creixents derivats del canvi climàtic, tot i que cada vegada més els responsables polítics i socials són conscients del problema i per això ja des del 1992, tant des de les Nacions Unides com per part de diversos fòrums internacionals, s'estan impulsant programes de cara a la minoració dels seus efectes. Malgrat això, és fàcil tenir la sensació de que en general no es fa prou i que les mesures no són prou contundents davant un drama que afecta tota la humanitat i a la sostenibilitat del nostre planeta. Els costos econòmics de canviar les pautes de consum, i en especial de la substitució de fonts d'energia alternatives, frenen en gran mesura les possibilitats de millora del medi ambient i de la conducció del canvi climàtic
cap a nivells sostenibles. És imperant la sensibilització de tots cap a la necessitat d'un canvi, no solament governs i organitzacions internacionals, sinó també empreses més locals i també cadascun de nosaltres. Precisament per parlar-ne, per parlar del canvi climàtic, de les conseqüències, de les perspectives de futur, tenim avui amb nosaltres el senyor Lluís Recoder, exconseller del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i actualment advocat i professor d'ESADE. Bona tarda, senyor Recoder.
Hola, molt bona tarda.
Gràcies per venir avui per parlar-nos d'un tema tan important, tan transcendental.
Gràcies per la invitació.
D'entrada, jo volia preguntar-li, ja que vostè està molt més al dia, molt més posat en quina és la situació exactament, que ens expliqués una mica, perquè a vegades les notícies són alarmants. Veiem canvis tèrmics, veiem que hi ha un procés creixent d'inestabilitat climàtica, però quina és la situació real del canvi climàtic a nivell global?
Mira, la situació és que el clima és un entorn que no és estable. És a dir, de canvi, el clima sempre n'hi ha hagut. I experiments, doncs, que han permès arribar a entendre quina era la situació climàtica de la Terra fins fa 600.000 anys, i aquests són uns experiments que en el seu moment es van fer a l'Antàrtida, doncs ens demostren aquest fet. El que passa és que...
És a dir, allò de que l'any passat feia menys fred, sí, i això s'ha fet sempre.
I fa 20.000 anys vam tenir una glaciació, o la darrera glaciació, i fa 10.000 anys doncs es va desfer el gel que unia Àsia amb Amèrica del Nord, etcètera. És a dir, coses d'aquesta mena sempre han passat, que tenen explicacions doncs, científiques, com pot ser des de l'erupció d'un volcà fins al moviment de l'eix de la Terra, en relació al Sol. Per tant, les explicacions són explicacions molt diverses. El fet novedós és que des de la Revolució Industrial, la Revolució Industrial més o menys comença doncs, a finals del segle XVIII, em sembla que és el 1767-68 que va inventar la màquina de vapor, i amb la combustió ja durant el propi segle XIX de combustibles fòssils, no? Primer el carbó i després el petroli, aquest fenomen, per primera vegada a la història del nostre planeta, té causes antropomòrfiques, és a dir, es deu en l'acció de l'home, no en l'acció de la natura. I en aquests experiments que abans parlava, que ens indiquen quina era l'estat de l'atmosfera durant els diferents anys, fins a 600.000 anys enrere, hi ha una correlació constant entre el nivell de CO2 en l'atmosfera i la temperatura del planeta. Què és el que passa des del segle XIX? Que la combustió de fòssils va llançant de forma permanent, silenciosa, en l'atmosfera doncs, CO2. Per tant, la concentració de CO2 en l'atmosfera s'incrementa fins a xifres incomprensibles, no?, abans. I per primera vegada s'arriba amb aquesta seqüència de la qual tenim doncs, dades, 400 parts de CO2 per milió dins de l'atmosfera. No? I aleshores, tot això el que ens fa veure és que estem en una època de canvis accelerats, amb unes conseqüències que encara són difícilment descriptibles, però que sí que ens porten a una situació climàtica inestable, amb l'increment dels fenòmens climàtics extrems, des de sequeres fins a tempestes, i conseqüències doncs, derivades d'això, per exemple, que ja s'estan manifestant amb el progressiu desglàs dels gels àrtics, antàrtics, a Groenlàndia, glaceres als Pirineus, als Alps, etc., a l'Himàlaia, i tot això, doncs, els més pessimistes, però jo penso que són gent amb bona informació, ens porten que en un termini doncs, que no està tan llunyà, haurem de refer alguns mapes del nostre planeta perquè l'oceà anirà guanyant espai. I tot això amb uns efectes doncs, en algunes parts del planeta que poden ser realment catastròfiques.
És a dir, el canvi climàtic és una realitat.
Canvi climàtic que ha estat interessadament discutit perquè la gent que des de la perspectiva teòricament científica han posat en qüestió que existeix un canvi climàtic i que les causes són humanes, són gent que normalment han obeït amb interessos. És a dir, el canvi climàtic realment els que l'ocasionen, que són doncs la crema d'hidrocarburs, bàsicament, mouen molts milers de milions d'euros i, per tant, ja s'han dedicat a combatre-ho, no? Però a l'any, em sembla que va ser l'any 1987, que les Nacions Unides, davant de l'evidència de que estava passant alguna cosa, va constituir el que em van dir el panell intergovernamental sobre el canvi climàtic. Van agafar 2.300 científics. I no els van agafar en funció d'on eren i en funció del que pensaven, sinó que van agafar els millors. I pràcticament, per unanimitat, el panel intergovernamental va concloure una cosa, que el clima canviava, com sempre, però que per primera vegada el clima canviava per acció de l'home. Per tant, pot haver-hi algú, me'n recordo que en un moment, fa uns anys, el president actual del govern va dir que tenia un cosí que posava en dubte això, posava del cosí d'en Rajoy. La comunitat científica, de forma quasi bé unànime, per no dir unànime, entenc que el canvi climàtic és derivat de l'acció de l'home.
Vostè parlava de conseqüències que són difícils de descriure.
N'hi ha algunes que ja les estem veient. N'hi ha algunes que ja les estem veient properes. No? La gent que li agrada la muntanya haurà vist una cosa que és molt òbvia, no? Com les glaceres del Pirineu estan reculant. I reculen d'una forma accelerada. I reculen d'una forma accelerada bàsicament amb els últims 30-40 anys. No? I el mateix està passant als Alps i el mateix està passant a l'Himàlaia, cosa que és més perillosa, perquè l'Himàlaia concentra una quantitat ingent d'aigua gelada que, alliberada cap avall, pot produir uns efectes que són molt més, en aquest sentit, impactants que no pas el que està passant al Pirineu, que és un tema visible i que és un fet realment lamentable perquè es perd d'un patrimoni.
Quan jo era petita i vaig sentir parlar per primera vegada del canvi climàtic, feia poc havia estat en una petita illa del Pacífic, no? I em van dir, perquè facis una idea, d'aquí a 30-50 anys aquesta illa no existirà, no? Clar, allò per mi va ser traumàtic en aquell moment, no? Però realment no és tan important, perquè era una illa en la qual no vivien persones, com les conseqüències que afectaran, no?, a poblacions.
Però, per exemple, jo recordo l'any 1992 a Washington que vam constituir una associació que es deia COP, abans de la cimera de la Terra del 92, que són els representants de Maldives. Que,
precisament, parlem d'aquesta...
Els representants de Maldives que ens van dir, escolti, per vostè el tema del canvi climàtic és un tema més o menys important. Per nosaltres és de subsistència, de supervivència, perquè nosaltres desapareixem.
Totalment.
I aquest fet, no amb els de Maldives, sinó amb representants d'altres estats i illes, es reprodueix dramàticament a cadascuna de les COP, que són les conferències de les parts del conveni del clima. No? Recordo la penúltima, Polònia, una intervenció dramàtica, també un representant d'unes illes de Filipines. Bé, i a més, com sempre, les poblacions més vulnerables, les poblacions més desafavorides, són aquelles que tenen menys mitjans per afrontar les conseqüències dramàtiques d'un fet com aquest. És a dir, a Catalunya fa ja uns quants anys que no només es treballa per intentar fer la nostra aportació a la realitat del canvi climàtic i col·laborar per tal d'esmorteir la seva acceleració, sinó ja fa anys que hi ha en marxa un pla de mitigació del canvi climàtic. Ja donem per fet que això no ho podrem arreglar nosaltres sols. Per tant, anem a protegir les nostres costes, anem a protegir els nostres deltes. I això ho estan fent molts països, però hi ha molts països que el dia a dia és tan dur i la necessitat de proveir d'alimentació a la seva població, això diguem que ja els hi concentren tots els esforços i no poden pensar en el futur. No?
Precisament les conseqüències en els nutrients, en l'alimentació, serà una de les conseqüències també importants?
Pot ser, i ja ho està sent, perquè els fenòmens meteorològics extrems comporten el canvi dels hàbitats, no? I ja ho hem vist en alguns llocs. I, sense anar més lluny, en el nostre país, si parleu amb els viticultors del Baix Penedès, Vall de l'Alt Penedès, per exemple, o del Baix, els més actius, els que tenen més mitjans, què estan fent en aquest moment? Per què s'està començant a conrear vinya en el Pallars Jussà? Diu, perquè mira, escolta, ara els he donat per conrear vinya al Pallars Jussà. No, perquè se n'adonen que la vinya els està madurant cada vegada abans en el Penedès, no? I aleshores s'estan buscant solucions. Però, per exemple, veurem fenòmens com... Ara em ve al cap el fenomen del Darfur, no? Que va ser un fenomen provocat per una crisi que en l'origen ve d'un problema ambiental, que és la dessecació del llac Txad. El llac Txad, que alimentava, doncs, o nodria d'aigua a totes les poblacions al seu voltant, a zones molt empobrides, com era el propi Txad, el Níger, el Sudan, etc., doncs, en el moment en què es produeix la seva dessecació, provoca un desplaçament de població que se'n va cap a un lloc on hi ha població que té prou feina per autoabastir-se d'alimentació. Aleshores, allà comença una guerra i un desastre humanitari que al final, doncs, mira, va acabar amb el Sudan del Sud, etcètera, etcètera, no? Però les conseqüències geopolítiques també del canvi climàtic són i seran, doncs, un element preocupant que ja està sobre la taula, per descomptat, de les pròpies Nacions Unides.
Senyor Recoder, a vegades tenim la sensació que es fan cimeres on si tots els països arriben a la conclusió que el canvi climàtic és important, però que no es fan no es prenen les mesures necessàries que caldria prendre.
Perquè és important, però no és un tema fonamental per la majoria de països. Quins són els països que en aquest moment estan contribuint més activament al canvi climàtic? Els Estats Units, és un país que té un model de desenvolupament on, el consum d'hidrocarburs és molt important, i aleshores canviar, doncs, genera unes grans resistències internes per part de les petroleres i per part de la mateixa població. Pensem que el president Clinton ja va intentar ratificar el protocol de Kyoto i que el Congrés li va tirar per terra, el Congrés republicà. I Obama, en aquest moment, ja ho manifesten a l'última conferència de les parts, la de Perú, però aquest any s'ha de tornar a manifestar a final d'any a París, amb la nova conferència del conveni sobre el canvi climàtic, doncs no volen sentir a parlar d'un conveni, perquè sap que no el passarà per un Congrés republicà i per un senat republicà. No? Els Estats Units. Però després hi ha altres països.
Estats Units vol, està posat, però té moltes resistències.
Bueno, aviam, Estats Units és el país que té un consum més alt o té una contribució més alta per càpita en el canvi climàtic.
Influir...
Moltíssim.
Molt.
I, i un canvi de pautes de consum dins dels Estats Units seria fonamental. Hi ha altres països que, sense tenir la contribució per càpita, globalment té una contribució importantíssima. Quins són els grans països en aquest moment en desenvolupament? La Xina i la Índia, el Brasil, en tercer lloc, no? Però la Xina i la Índia, doncs, en aquest moment encapçalen el rànquing. I aleshores, ells què diuen? Nosaltres ens volem desenvolupar, per desenvolupar ens necessitem combustible barat, el combustible que tenim a la mà és el carbó és altíssimament contaminant, i aleshores, si vosaltres voleu que canviem el nostre model de desenvolupament, ho pagueu, ens ho pagueu, no? I aquí és el gran debat, no? Ara vam veure fa uns mesos un gest simbòlic d'Obama i el president xinès, doncs, signant un acord al marge del conveni sobre canvi climàtic que cap dels dos països ha ratificat, dient que farien gestos, no? Ara hem de veure com es concreten aquests gestos, però el que sí que està clar és que, vaja, almenys m'ho semblen a mi, i l'última conferència de les parts, aquesta que vam tenir el mes de novembre passat a Lima, i la preparació de la conferència de París de final d'any, és que hi haurà gestos, però seran gestos més aviat voluntaris i en cap cas estaran a l'alçada d'allò que requereix la gravetat del problema actual. I amb la tecnologia podem confiar, doncs, relativament, perquè la tecnologia pot fer moltes coses, però la tecnologia no pot fer tot.
No,
i estem en un moment de canvis accelerats. Pot ajudar. I s'ha demostrat en alguns casos que la tecnologia ha estat capaç de recular amb alguns problemes creats. Doncs, per exemple, amb el famós forat de la capa d'ozó, de la qual es parlava fa uns anys, i ara ja no se'n parla quasi bé, perquè és un problema en vies de solució. El protocol de Montreal el que va permetre és l'eliminació dels clorfluorocarbons i dels halons, que eren els gasos que s'utilitzaven en els propel·lents, en els espais o en els esprais o les neveres, per refrigerar, i es va substituir per uns altres productes químics, i en aquest moment, doncs, la perspectiva és que l'any 2050 el forat de la capa d'ozó estarà totalment ja restablert. Per tant, hi ha casos on la tecnologia sigui el que ha pogut fer, però en el cas actual no és així. I ara dir una cosa que puc ser titllat d'heretge, no? Però a mi em va saber greu, des de la perspectiva ambiental, la baixada per sota de $50 del barril de petroli, perquè és un entorpedo a la línia de flotació...
Un incentiu més a continuar.
Sí, home, és un incentiu per continuar cremant combustibles fòssils, per no avançar amb la recerca i per no buscar vies alternatives. I tots contents perquè tenim un combustible barat, bueno, però amb unes conseqüències doncs, que jo els explico als meus alumnes de la llicenciatura del grau de Relacions Internacionals de Blanquerna. Els dic, escolta'm, quan els hi parlo de les perspectives que ens diuen els científics de concentració de CO2 a l'atmosfera, els dic, escolta, nois, d'aquests anys que queden, per exemple, fins l'any 2045, jo en viuré poquets, però vosaltres en viureu molts. Per tant, tots hem de ser responsables. Nosaltres hem de ser responsables per vosaltres, però vosaltres us heu de fer hiperresponsables d'aquest problema, perquè serà el vostre gran problema. I, òbviament, teniu també doncs, l'obligació de transmetre a les generacions futures un món millor del que vosaltres heu rebut.
Senyor Lluís Recoder, avui el tenim amb nosaltres, exconseller del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, actualment advocat i professor d'ESADE, també de la Universitat Blanquerna, ens explicava. M'agradaria obrir el diàleg als nostres tertulians d'avui, que hem convidat especialment per parlar d'aquest tema. Tenim el senyor Joan Elias, economista. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
El senyor Ramon Vallès, també economista.
Hola, bona tarda.
I la senyora Montse Esteve, empresària d'una enginyeria agroforestal. És a dir, que vostè entén del tema.
Una mica, sí, una mica, una mica.
Voldria començar una mica preguntant per això... No, per aquest tema que estàvem tractant ara, no? L'energia, perquè l'energia és un dels temes claus en el canvi climàtic. Parlàvem de la baixada del preu del petroli, que incentiva aquest consum de petroli i no la inversió en energies renovables. Per què es diu que l'energia alternativa i sostenible és més cara de produir, si a més al final, a llarg plaç, pot ser que sigui més barat per tots? No ho sé.
No, a veure...
Sí, i tant.
A veure, jo parlo, per exemple, amb el tema forestal. Mm-hmm. El tema forestal, nosaltres diem que és un element viu. O sigui, els hidrocarburs, el petroli està sota... Però el bosc... Cada any creix, i la prova és que si tu fas mires postals que tothom manté de temps enrere, estava molt més conreuat el territori, avui dia està molt abandonat i automàticament creix els arbres, alzines invasores, el pi, tot això és viu, cada any creixen quilos i quilos, i quan plou, molt més. I jo sento pagesos que quan plou diu cauen duros, quan la fusta valia diners. Avui dia la fusta doncs, costa molt de treure. Però o es crema l'estiu amb incendis forestal o mirem de cremar-les amb energia, com vostè diu, per calefaccions, etcètera, etcètera. Aquí, en aquest país, hi ha un problema que és el freno que hi ha amb les energies alternatives. No hi ha ajudes ni hi ha ganes de col·laborar. Perquè, a veure, a casa meva ens escalfem amb biomassa, que queda molt bé, és fusta, en definitiva és fusta. I com a molts pagesos, jo coneixo empreses que cada mes envien... dos contenidors de barco plens de xip de biomassa a Itàlia. Ha de marxar a Itàlia la biomassa? No ens la podem quedar aquí? Els hi paguen? Val la pena aquest transport amb el que costa? Vol dir que allà els hi paguen? És un tema que valdria la pena els economistes que ho plantegessin.
Senyor Vallès.
Bueno,
Estan enviant preguntes.
Sí, a veure, hi ha un tema molt important en quant a lo que costa produir, a lo que costa utilitzar una font d'energia a una altra, i és, clar, el cost és relatiu a qui pren la decisió, a la humanitat ara, a la humanitat a més llarg termini. El que pren la decisió que tingui, per exemple, que sigui un empresari, doncs, o un país amb uns objectius curtterministes, pues tindrà en compte doncs, el cost de producció, la despesa monetària que en aquell moment ha de pagar o bé al productor de la biomassa o bé el que li vengui el combustible.
Evidentment, no? Una mica l'exemple que ens posava el senyor Recoder, si ens baixen la gasolina, tots diem, sí. Mira, m'estalvio 20 euros menys, però...
Però clar, és que aquí lo que no se té en compte és lo que diem els economistes les externalitats, que és l'efecte que té sobre l'economia en general i sobre altres persones una decisió individual i que nosaltres prenem en base a intentant maximitzar o el nostre estalvi, per exemple. Però no té el mateix efecte total el consum d'energia solar que el consum de combustibles fòssils precisament per aquest impacte a llarg termini que, per una altra banda, s'ha de dir, és molt difícil de valorar econòmicament. No és una formulilla que surti
per sort,
ràpid.
Per sort, els economistes no sempre manen. Perquè si és difícil de valorar, és bastant igual, però si les conseqüències...
És que no és una qüestió de que els economistes estiguin manant o... No, en molts casos hi ha moltes decisions polítiques, Vull dir, no sempre els economistes manen amb tot.
Però el que em sap greu és que digui... No, és que això és molt difícil de valorar econòmicament, però si hi ha uns desplaçaments de població, si hi ha unes mancances de nutrició, no? Això és
clar,
molt evident.
Aquí hi ha una qüestió que és, hi ha molts actors afectats, té uns efectes a molt llarg termini i després que, sobretot, són decisions que pren un, però que l'efecte es dilueix en tota la humanitat. Mm-hmm. Llavors...
Es dilueixen les responsabilitats.
Tots acabem decidint de manera que jo el meu i ja està.
Totalment.
I passa el que passa.
Els costos són, no és que siguin virtuals, però no estan en el preu. En el preu de l'energia no estan tots aquests costos dels que estem parlant aquí. Per què no fem servir la biomassa, com deia la Montse? És que és cara. És més barat el gasoil. És barat el gasoil.
Si em parles gasoil i biomassa, sí, poder sí.
Però
és que la biomassa té una doble funció social.
Ah, no, però aquesta funció social no està en el preu de...
Els economistes que diuen hauria d'estar... No? El gasoil hauria de compartir...
És una externalitat que no està en el preu, i aquí està el problema. I a sobre baixen els ares, baixen el preu del barril, i doncs totes les inversions que hi havia potencials que es podrien fer amb les noves energies doncs no són rendibles, i si no són rendibles no es fan.
S'hauria d'imputar aquest cost?
No, és que no, a veure, el preu és el preu. El preu és el que compra i el que es ven.
Sí, però si com a país...
Hi ha molt petroli, moltíssim.
Fa 4 dies estàvem preocupats que ens quedàvem sense. Ja resulta que en tenim molt.
No, bueno, sí, no, 4 dies no, fa 30 anys que diuen que s'acabarà i no s'acaba, no s'acabarà mai.
Encara no s'havia descobert el fracking.
No, si el fracking no durarà res, però...
El que passa és que les calefaccions està demostrat que la calefacció més barata no és ni... O sigui, la biomassa és la més barata. Després ve el gas i la més cara és el gasoil. Això està demostradíssim.
Doncs el consumidor deu...
No, a veure... és que a veure, hi ha que fer unes infraestructures, hi ha canviar el xip. Sí que s'ha canviat el xip, però amb la biomassa tens una... És el que jo li he dit. Tens una acció social i pels boscos i per la natura que estem aquí reclamant aquest medi ambient i aquest problema, és tot el que porta.
Jo només volia dir una cosa. O sigui, això en el preu és molt difícil que arribi totes aquestes qüestions que estem parlant, perquè no funciona així. L'alternativa és a l'acord, no? Com bé hem parlat, el tema de la capa d'ozó. Jo recordo fa 30 anys es deien... Quan els xinesos tinguin tots una nevera a casa seva, l'atmosfera s'haurà destruït. Ara, més o menys, tenen la nevera i no s'ha destruït. Per què? Perquè es va arribar a aquest acord sobre els clorofluorocarbons.
Perquè es va trobar l'alternativa. Es va trobar l'alternativa que convenia a tothom.
Que era el mateix, més o menys, fer-ho d'una manera o d'una altra.
Sí, exactament.
No hi havia un cos. En el tema del canvi climàtic, hi ha uns costos importants, hi ha unes inversions que s'han de fer, I és clar que s'han de finançar, i la cosa és molt més complicada. Hi ha l'acord de Kyoto, però, evidentment, doncs, hi ha molta resistència a l'estil de Kyoto, que és precisament intentar que els preus de producció energètics recullin totes aquestes externalitats. Però això també, doncs, hi ha molts països que diuen, escolti, abans que això, més important per mi que la meva població surti de la pobresa, que no pas que, mira, que s'embruti un riu o que l'atmosfera de Pequín sigui respirable alguns dies i no puguis sortir a fer exercici perquè t'asfixies. I tot això, doncs sí, bueno, sí, però de moment la nostra prioritat és una altra, no?
El que passa que estem parlant, per exemple, d'Estats Units. Als Estats Units no es moren de gana la majoria de la població.
No, de Xina.
Sí. No, Xina també, però i Xina, Índia no, i Brasil, sí. Però els Estats Units, que podrien tenir molta influència...
No, els Estats Units, com deia abans, reiteradament s'ha negat a tenir un paper actiu. Al contrari, en les cimeres internacionals ha actuat de fre. De fre en l'avanç a favor de compromisos internacionals que intentin frenar o que intentin aturar el canvi climàtic, amb un lobby doncs, petroler molt important. I, a més, bueno, sabem que als Estats Units hi ha unes corrents de fons de pensament que, des de la perspectiva europea, són molt, diguem, originals, eh? I tenen unes concepcions del que és el món i de què és el futur i del que és el paper dels Estats Units en el món, que, si més no, a nosaltres ens xoquen, eh? O, si més no, a mi ens xoquen. Aleshores, amb el tema del clima, doncs, efectivament, hi ha una gran part de la població nord-americana que està conscienciada, però n'hi ha altres doncs, que no estan en absolut conscienciats i que ens pensen que això és una part d'una confabulació. I escolti, els científics ens ho han dit, bueno, però també hi ha coses que són científicament més o menys sòlides i que ells també les neguen, no? I amb això estem. Aleshores, és difícil trobar la implicació dels Estats Units. I el president Obama, doncs, com el president Clinton en el seu moment, poden dir que estan molt compromesos, però al final el seu país doncs, no acaba d'actuar. És diferent, efectivament, que el paper de la Xina o el paper de la Índia, com països que són grans contribuents al problema del canvi climàtic, que, com deia abans, doncs, tenen un model de desenvolupament que entenen que per garantir-lo i per continuar-lo amb la mateixa velocitat necessiten combustible barat, i avui en dia el més barat que tenen és el petroli o, més conflictiu encara, el carbó. El carbó el tenen al costat de casa, eh? I el tenen a mà. És a dir, Xina és el principal productor mundial de carbó i el té ja al costat de casa. Aleshores, hi ha problemes que ja se n'adonen, que els han de corregir, no? Doncs posem per cas... els xinesos, que en aquest moment ja comencen a gaudir una part important de la població xinesa d'un cert benestar, doncs diuen, escolti, no pot ser que els rius doncs, siguin tòxics, no? Bé, estan visquent el mateix procés que vam viure nosaltres doncs, fa 50-60 anys, on el Besòs i el Llobregat, per dir els dos rius que ens envolten, eren rius, doncs, escolti, també es valia que no t'hi acostessis gaire, i en canvi avui en dia doncs tornen a ser rius on hi viuen peixos, eh? I són rius que estan nets, perquè la consciència ambiental d'aquestes poblacions, quan tenen les necessitats bàsiques resoltes, aleshores creix, no? O ja els hi preocupen els de Beijing, això de que no veuen el sol o que no poden respirar, perquè no són tontos i saben que el fet de respirar aire impur afecta a la seva qualitat de vida i els hi escurça la vida. Però, en canvi, el canvi climàtic, sí, ja ho sabem, ja ens ho diuen els científics, però no ho veus tan clar com un dia sense sol
ja
per culpa del fum, no? És a poc a poc, no? A mi m'explicaven un dia un experiment que recomano que ningú el faci, però vaja, que és cert, no? Que és que si tu agafes una granota i la tires amb una cassola d'aigua bullint, la granota doncs surt disparada, és clar, com si un de nosaltres fica la mala cassola d'aigua bullint. Però si en canvi agafes la granota i la fiques amb una cassola d'aigua freda, la granota està ben contenta, poses la granota al foc, allà a cremar, a sota de... Encara que posis, pots posar llenya, pots posar gas, el que sigui, no? Però que escalfi, la granota morirà bullida, perquè la temperatura del seu cos es anirà adaptant a la temperatura de l'aigua, no se n'adonarà. I, per tant, si no la treus, la granota mor, no? Doncs amb el canvi climàtic ens passa el mateix. No ho veiem, però hi és, hi és, i cada vegada l'efecte és més evident, i perquè, a més, la intensitat del canvi climàtic es va accelerant. La desfeta de les grans capes de gel a la Terra s'accelera, perquè els raigs solars, els ultraviolats, damunt del gel o de la neu, diguem, els hi produeix l'efecte rebot. Aquell mateix efecte que quan anem a la neu doncs ens obliga a posar-nos ulleres de sol. A mesura que va desapareixent la capa de gel, aquesta capacitat de retorn va disminuint i, per tant, es va accelerant la fosa del gel que hi ha sobre la Terra. No? Llavors, tot això es va accelerant i, bé, i els efectes també, és clar, i els anirem veient.
Es pot aturar el canvi climàtic?
Ara és molt difícil en aquest moment. El que sí que es pot fer és intentar revertir-ho. Però això implica un canvi en el model de creixement i, sobretot, en l'ús dels combustibles. L'energia és la gran causant, no? L'energia que utilitzem massivament, doncs hem de canviar. Fins i tot tenim doncs algun científic renombrat, com és el cas del James Lovelock, que és l'home, precisament, que va inventar l'aparell que va permetre descobrir el forat de la capa d'ozó i és el que va dissenyar la teoria de Gaia, dient que la Terra és un ser viu, no? I ell és un ferm partidari de l'energia nuclear. Perquè hem arribat a un punt que l'única alternativa que tenim d'energia barata és l'energia nuclear. Encara que crea altres problemes pels quals no tenim solució. No? Aleshores, no és fàcil aturar-ho, però sí que és important fer-ho i sí que és important avançar cap a el canvi de model.
Jo volia preguntar-los als economistes, pel que es veu anem a parar una mica al mateix punt, és a dir, el consum, no? El consum d'energia, el consum de béns, no? Es pot aconseguir un creixement sense tant consum? És a dir, que puguem aturar aquest consum que ens porta a aquesta situació?
A veure, aquesta pregunta se'ns pot fer als economistes, però també s'hauria de fer a la ciència en general. O sigui, aquí jo el que veig és que hi ha una gran incertesa respecte a quin serà l'estat de la ciència i l'enginyeria d'aquí a 40-50 anys de cara a poder aprofitar les energies alternatives o els combustibles fòssils, el que s'utilitzi, que sigui de forma molt més eficient. O sigui, la qüestió és... Si volem mantenir el nivell d'emissions, suposant que ho vulguem mantenir, doncs tant que estiguem creixent, doncs tant haurà d'anar millorant la ciència com perquè la emissió de... O sigui, que la taxa de que el creixement, l'energia que sigui necessària per una mateixa producció baixi, amb una proporció inversa. També hi ha el fet que el consum no és homogeni. O sigui, no tot el consum té el mateix component de crema CO2. Vull dir, no és el mateix una consultoria o anar a sopar en un restaurant que anar a jugar als cards. Clar, tot té un impacte mediambiental diferent i el que se creixi amb un econòmicament sense consumir energies fòssils, pues, a veure, doncs no crec que tingui cap objecció.
Hauríem de reduir el consum?
Consum de què?
En general, del consum del nivell de vida que tenim, sí. De la compra, de fets, sí, sí. De... Perquè, clar, això econòmicament, no? És un impacte molt gran, econòmicament.
Això és imparable, perquè tothom... A veure, mira, fa un mes, Nadal, qui ha dit a casa meva no posaré llums, en el nostre carrer no il·luminarem perquè la capa d'ozó, perquè el medi ambient... Què va? tothom ha posat tot el que podia i més, i és clar, és imparable. I tots aquests països que parlàvem de la Xina, la Índia, que estaven països que són limitats, tots li vas i veus els països i dius, bueno, t'enlluernes perquè la llum és feta tot, tot és llum. És imparable això, i la gent, a veure, anar millor, tothom vol anar millor. Ningú vol anar amb una espelma. És molt romàntic, però sí, s'acaba molt crec, de pressa, eh?
Però jo crec que hi ha una forma de consumir responsable. Molt més responsable. Aviam, quin hauria de ser l'objectiu teòric? Reduir individualment la nostra petjada ecològica, és a dir, la petjada que deixem tots i cadascun dels humans quan passem per la Terra. Una petjada que és incomparable si prenem com a referència un occidental, qualsevol de nosaltres, que un habitant doncs, d'un país pobre del tercer món, per exemple, del centre d'Àfrica. Aleshores, no vol dir que nosaltres haguem de passar gana, sinó de tenir uns hàbits de comportament que redueixin el nostre pas per la Terra. Vull dir, es poden encendre llums, però una bombeta incandescent i un LED no té a veure absolutament res a l'impacte. Si agafes la bombeta i la llences a les escombraries, té un impacte. Si agafes la bombeta i la llences allà on te toca, com si llences el paper en el contenidor que toca o els envasos allà on te toca... Doncs bé, si et despasses en transport públic, l'impacte és un. Si et despasses tot el dia amb el cotxe, i a més un cotxe que consumeix molt, doncs l'impacte és un altre. Per tant, aquí la responsabilitat individual és molt important. I aquí no només hi ha l'actitud de les persones, sinó també una voluntat col·lectiva a través dels poders públics que orientin un consum diferent.
A veure, està bé i s'haurien de posar incentius perquè aquest consum doncs, fos més racional des d'aquest punt de vista. Però tampoc pensem que individualment cada un ens educaran i ens conscienciaran i aleshores doncs, serem més bons, per entre cometes. Jo no confiaria massa en això. I al final... És el que dèiem, és una qüestió de preu. Si la gasolina va barata, doncs, escolta, no mirarem tant el que gastem, i si s'apuja el doble, aleshores mirarem el que gastem. I aquest també, efectivament, com s'ha dit, és un problema, que la gasolina, el preu del combustible de referència baixi, perquè això doncs, es desincentiva. Jo crec que els avenços tecnològics, que són el que al final se solucionarà per aquí, no es produeixen per casualitat, sinó que són una conseqüència de, precisament dels canvis en les condicions de mercat. És a dir, quan fa, no fa massa, que ens deien que ja s'acabava el petroli, que estàvem a punt ja del punt màxim, No recordem,
Sí, totes aquestes coses totalment. Que explica.
Ara tot això ja ningú ho diu. Però si algun dia passés que realment el preu del petroli comencés a pujar... començarien a aparèixer alternatives rentables que ja existeixen, però que ara doncs, no surt a compte, diguéssim, fer aquestes inversions, no surt a compte. O s'ha de fer... No és fàcil, no és immediat, costa de canviar els hàbits...
Però també és el que deia el senyor Recoder, hi ha unes forces com la de les petroleres que apreten i a l'hora de fer cotxes sí. És la mateixa història. El govern no ajuda, és però, el que vostè deia, no ajuden.
Però quan sigui convenient, les petroleres faran el motor d'allò d'hidrogen, no?, que dèiem, perquè sortirà més a compte. A veure, sí, que és veritat, però vull dir que, diguéssim, a base de donar consignes socials, no sé si canviarem gran cosa. S'han de donar aquests incentius, s'han de donar les consignes, però no ens en refiem. A veure, avui en dia la gent vol tenir l'smartphone i la pantalla plana i agafa el cotxe i...
Sí, però abans, quan érem petits nosaltres, o almenys jo era petita, veies que la gent llançava els papers al carrer, i ara molt poca gent llença papers al carrer. És una qüestió d'educació, però no educació als que ja tenim una edat, és perquè ja estem viciats, és impossible canviar-nos. Però des de les escoles, l'actitud d'encendre les llums, l'actitud de saber pagar la llum quan passes, l'actitud de... Bé, ens van canviar l'hàbit de tots els supermercats, que ara quan vas et diuen... Vol bossa? Pagui. És una misèria, però tothom va amb la bossa aquella que ens van regalar a l'Avantguàrdia. Sí. I sí o no?
Perquè
I arribàvem la casa pagar, perquè te la fan pagar. És una manera de fer, és una manera de fer creure la gent pagant. Tu te'n vas a Àustria i no veus papers, però les multes quan tu no recicles bé són tremendes,
A veure, amb això de que per ajudar-nos a conscienciar-nos de usar els mitjans de transport més ecològics, que són els públics, jo crec que aquí el que hi ha és la responsabilitat col·lectiva i política de que realment se faci una política de transports públics eficients, freqüents, després que...
És a dir, si féssim un decàleg per al nostre oient perquè ajudi a reduir la seva petjada a la terra, d'alguna manera, una seria agafar més el transport públic.
Sí, però o sigui...
És molt saludable, més, eh?
És molt saludable. Si és la bicicleta, més, encara.
Però és que sobre això també s'ha de dir, no podem demanar amb un oient que agafi el transport públic si les disponibilitats que té per arribar a casa seva doncs són dolentes. O sigui, aquí el que cal és una política decidida de transport, d'apropar-lo a la gent, després una política ferroviària que potenciï el transport de mercaderies per tren, per aquí el corredor del Mediterrani, que sembla que l'estat central se n'ha oblidat durant 30 anys, per molt que en parli, i per un altre costat, doncs, que se potenciï no un tren que comuniqui dues capitals de província relativament petites a 300 per hora, sinó que no fer això, que consumeix molts diners i molta energia, sinó una xarxa de rodalies que arribi a una gran part de la superfície del país. Això seria important.
Jo volia preguntar-li, senyor Recoder, hem parlat dels Estats Units, de la Xina, de la Índia, del Brasil. Europa, quin és l'impacte? Quines són les polítiques?
Bueno, volia dir que estava absolutament d'acord amb el que estàveu dient.
Estàvem aquí enfrescats.
No, és que són coses molt... Vaja, que les trobo molt encertades, sensates, i amb les quals coincideixo, i que ajuden a que cadascun de nosaltres doncs, tinguem més mitjans per corresponsabilitzar-nos, no? Però, aviam, Europa ha jugat un paper molt actiu. De fet, ha estat la part del món més activa amb la lluita contra el canvi climàtic. És a dir, existeix un compromís important per part de la Unió Europea que es manifesta a totes les cimeres del clima, fins al punt de que Europa ha arribat a adoptar compromisos de forma unilateral que van molt més enllà del que preveien els propis tractats internacionals, no? I, a més, Europa els està aplicant.
Malgrat la crisi.
Malgrat la crisi, gràcies, sí. Perquè, bueno,
aquest era el punt.
No, però el compromís mediambiental europeu no s'ha aturat amb la crisi. Penso que és un concepte i és una idea, és un valor que està molt interioritzat o molt internalitzat dins de la cultura europea, més amb els països del nord i del centre, però ja sabem que són els que manen doncs, Europa. I bé, a nosaltres, el fet d'integrar-nos a la Unió Europea l'any 1986 ens ha obligat a fer uns deures en matèria mediambiental que potser hauríem trigat 50 anys en fer-los, no? I els hem fet, doncs, a marxes forçades, i jo penso que bastant bé, no? El que passa és que Europa, doncs, representa el que representa en el concert mundial. L'economia europea és una economia molt important, però en el concert mundial cada vegada és més petita. I el nivell d'emissions d'Europa, havent estat molt important, cada vegada és més petit o percentualment representa menys. Per tant, els esforços unilaterals de la Unió Europea, repeteixo, no són suficients. No? Però està molt bé que no els deixem de fer, que els continuem fent, com que els continuem fent doncs, des del nivell local fins al nivell de l'administració més gran. I en aquest sentit, doncs, hi ha administracions que són més eficaces i més compromeses i altres que ho són menys.
Vostè parlava que a Catalunya estem contribuint de manera global, no només local, per reduir aquest canvi climàtic. Com ho fem, això?
Això hauria d'explicar el conseller d'ara, no? Perquè ja n'hi soc. Però
segurament en té alguna idea.
En tot cas, jo diria que Catalunya, tant a nivell del govern de la Generalitat, que ja fa un temps doncs, que té en tramitació la llei de canvi climàtic, i que no sé si arribarà al Parlament dins d'aquesta legislatura, però la vam posar en marxa, la vam començar a treballar doncs, ja fa 3 anys, i bueno, tot això ha estat un procés doncs, realment complex, perquè també aquí doncs, es manifesten posicions diverses, i això s'ha de consensuar amb la societat, i la societat no és unànime en aquest sentit. Hi ha gent que ho veu amb il·lusió, i ho recolza ferventment, i hi ha gent, en canvi, que pensa que això l'impedirà fer alguna cosa que està fent ara. Aleshores, aquests processos, repeteixo, són complicats, però Catalunya està desenvolupant aquesta llei i, sobretot, ha desenvolupat un conjunt de pràctiques des de la perspectiva legal o des de la perspectiva d'acords voluntaris que, bé, de fet, Catalunya està liderant a nivell mundial el que se'n diu les organitzacions subnacionals amb l'argot internacional, els subnational governments, que és el moviment mundial d'associacions o d'entitats de nivell subestatal que interlocuten amb Nacions Unides en matèria mediambiental. Abans de l'última cimera del clima, el secretari Ban Ki-moon, per primera vegada, va interlocutar directament amb els governs locals, que són molt actius arreu del món, els ajuntaments, i amb els governs subestatals, i la interlocució va ser feta directament des de Catalunya. Per tant, hi ha una posició de lideratge que és reconeguda mundialment i que potser és molt més coneguda mundialment que no pas aquí a Catalunya, però, en fi, tot ajuda a empènyer.
Vostès tenien aquesta visió?
Sí.
De Catalunya? Sí.
No, sí.
Però això no surt als diaris.
Només cal anar pel territori. Bueno, jo hi vaig molt pel territori. No sóc gens urbana, a pesar de que sóc urbana, però em moc molt. La meva feina és moure'm per fora i és evidentment que es nota moltíssim. Sí, i tant.
Jo volia preguntar-los. Sí, què deies?
Bueno, jo crec que, o sigui, en bona part Europa i Catalunya som d'alguna manera pioners amb aquests temes perquè ens obliga la necessitat. O sigui, som països que tenim una producció industrial considerable, tenim un grau de consciència perquè ja tenim un cert nivell de vida, i per un altre costat el que tenim és un dèficit energètic que hem d'importar molt. Llavors, per a rebaixar la factura exterior, pues claro que ens veiem obligats a innovar, a fer el que sigui amb aquests temes.
Però fa quatre dies sí que es promocionava molt més les energies renovables.
Sí, però és que des d'aquí el que no es té és suficient capacitat per promocionar-les a fons, perquè això vol dir recursos. I precisament una de les coses que ens falten a nosaltres, diguem que també són recursos, no? Per què ha baixat l'impuls a les renovables en el conjunt de l'Estat? Bé, doncs per una cosa que s'ha dit, un dèficit de tarifa. És a dir, és aquesta pilota que ha anat creixent amb els anys, perquè, o aquest globus, perquè ningú l'ha volgut punxar, perquè políticament era molt impopular, que ha fet que cada any el deute de l'Estat amb les empreses elèctriques es anava incrementant, fins a arribar a la vora dels 30.000 milions d'euros. Aleshores, quan han dit ja no podem aguantar-ho més, això, hem de posar fil a l'agulla, la primera cosa que cau són les subvencions a les renovables. És a dir, tot allò que estava permetent estendre una xarxa de molins de vent, és a dir, per incrementar la producció eòlica, la producció fotovoltaica, la producció d'energia solar tèrmica, etc, i fins i tot per promoure la biomassa. Tot el que era els ajuts en aquestes energies, el que en diem energies renovables, doncs han desaparegut d'una forma dràstica i radical.
Senyor Elias,
malauradament.
El veig molt, molt seriós durant tot el programa d'avui. L'he vist molt seriós. Com veu aquesta relació actual? Perquè pensava, no?, apuntava com ha afectat la crisi el posicionament d'Europa en temes de medi ambient, com afecta aquí, a Catalunya o a Espanya?
No, aquí jo penso que, efectivament, som relativament pioners. El que passa és que, bueno, tenim els problemes que dona el fet de que, esclar, si ens pregunten o si fan expressar la nostra voluntat, tots volem estalviar, tots volem millorar el medi ambient, tots volem optimitzar el tema energètic, però que no ens posin la central nuclear a prop de casa, o que no ens passin la línia d'alta tensió per davant perquè no ens espatllin el paisatge. És a dir, totes aquestes coses que de vegades s'han de fer, i aquests sacrificis, o que no ens pugin els impostos per subvencionar el dèficit de, precisament de tarifes o el dèficit, o sigui, les necessitats de finançament de les noves tecnologies de l'energia. Per tant, és un tema molt complicat. És un tema molt complicat i no crec que el tinguem prou aclarit en el col·lectiu.
El que està clar és que requereix un esforç i una consciència. Avui, des del Plusvalua, hem intentat una mica aproximar aquest tema i poder-ne parlar amb certa profunditat. Moltes gràcies, senyor Lluís Recudex, conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per haver estat amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres per la invitació.
Moltes gràcies al senyor Joan Elias, economista, la senyora Montse Esteve, empresària, i al senyor Ramon Vallès, economistes, per haver estat amb nosaltres, també.
A vosaltres.
I agraïm, com sempre, el suport de l'Agència Catalana del Consum, la producció del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, com sempre, el nostre tècnic, el Jordi Carretero, que avui ens ha preparat un programa ple de cançons sobre el planeta, i qui els ha parlat, Carla Gràcia. Ens tornem a retrobar la setmana vinent, com cada dijous, de 8 a 9 del vespre, aquí, al Plusvàlua, de Ràdio Estel i Ràdio Principat.